de Lewandowski, on el situeu a, diguem-ne, posició a la història del Barça? Com a davanter, eh? Ho dic sí, perquè és sí. El quart màxim golejador en Champions de la història del Barça, eh?
Clar.
Només el superen Messi, Luis Suárez i Rivaldo, eh? A Lewandowski.
Sí. ¿Quién es esto?
Em sembla que el Flaqui ha donat en una clau. És a dir, jo recordo la temporada després de Xavi que crec que començava a posar-se en discussió la seva continuïtat. Ell va tenir molt de mèrit, sense estar molt bé, acabar no només amb molt bones xifres, sinó acabar sent una peça clau quan hi va haver algun moment de la temporada que semblava que no acabava de rullar, no? I això el posa molt en valor, sobretot tenint l'edat que té, no només per professional, sinó per gana i per ambició, que per això és el futbolista que ha acabat, o que està sent, no? Però per gust personal i ja per una edat, em poso uns quants a davant, però evidentment ha d'estar, no sé, què diria, top 8 de davanters de la història del Barça. Top 6, més o menys, no sé.
Muy.
Para mí es el concepto de lo que entendemos como profesional, ¿no? Él venía a hacer goles, fue criticado, a lo mejor estéticamente no es el delantero ideal para el Barça, pero ha venido, ha hecho goles, ha ayudado a otros jugadores a que crezcan, estoy súper convencido de esto, que creo que es muy importante, y para mí, pues ¿no? Lo ves en cómo se cuida, en cómo... Entonces la palabra profesional. A nivel de top... Yo creo que a nivel de datos está muy arriba, a nivel de estética a lo mejor hemos visto pasar por el Barça jugadores muy buenos y sí, también diría que entre los ocho primeros quizás.
El Àlex del Mas li ha volgut fer un homenatge a Robert Lewandowski i per això sí. Li dedica la seva del Masterclass.
Del Masterclass.
Quatre punts que destaques del llegat de Lewandowski al Barça. El primer és lideratge i mentalitat guanyadora.
Sí, crec que és indubtable, no? El moment que va arribar que era complicat i que porta aquesta mentalitat guanyadora i lideratge en una generació que venia una mica en caiguda, eh? Voldria repassar el seu primer 11. El primer 11 on juga Lewandowski, que recordem que és Ter Stegen a la porteria, 34 anys, defensa amb Araujo, 24, Christensen, 27, Eric, 22... Jordi Alba, 34, mig al camp, amb Busquets, 34, Gavi Pedri, 18 i 20, i després aquesta davantera amb Rafinha, que llavors tenia 26 anys, Lewandowski, que arriba amb 34, i Dembélé amb 26. Per tant, no només va portar lideratge i mentalitat i va guiar, sinó que sobretot aquests tres jugadors tan joves que hi havia i estaven començant, Gavi, 18 anys, Pedri, amb 20 anys, que no era el Pedri actual, i l'Eric, que acabava de la seva tornada, crec que s'han aprofitat una mica, diguéssim, de la seva experiència i els ha guiat una mica.
Lo més important per això de Lewandowski han estat els gols.
Correcte, el gol i la definició. Per suposat ha portat això, no? Fixa't que des que va arribar la 22-23, les seves xifres golejadores són espectaculars. Són 33 gols, 26, 42 i 18 aquesta temporada, i les freqüències són 119 a cada 119 minuts la primera temporada, un gol cada 91 minuts aquesta última precedent i un gol cada 128 minuts en l'actual, en què tots veiem que a Lewandowski ja li estan faltant algunes coses, però compte perquè les seves freqüències encara són molt bones.
I tu destaques també que ha sabut adaptar-se al joc del Barça?
Jo crec que sí. Jo crec que ha afegit nous ingredients. És a dir, Lewandowski és un jugador que s'ha adaptat força al joc combinatiu per dins del Barça, és a dir, aprofitar les oportunitats que et generava el Barça generant en Pedri per dins, en Dani Olmo, etc. Però també aprofitar les centrades laterals, aprofitar aquelles jugades on un home d'àrea té l'instint, té l'olfacte com per saber-les aprofitar, i hi ha molts gols decisius contra el Madrid, contra l'Atlético Madrid, que els fabrica pràcticament ell. Per tant, s'ha adaptat al joc Barça de tota la vida, però també hi ha donat el seu segell.
Lewandowski té 37 anys, en farà 38 al mes d'agost, per tant, ja és veterà, però tot i això ha mantingut bastanta continuïtat a l'hora de jugar.
Exacte, i per mi el quart punt és la continuïtat competitiva, eh? Estem parlant d'un jugador que arriba amb 34 anys i ha jugat, respectivament, a les seves 4 temporades, 46 partits, 49 partits, 50 dos partits i de moment en porta 45. Per un jugador de 34 anys i que s'anirà pràcticament en 38, és moltíssim.
Doncs aquesta és la del Masterclass, homenatge a Robert Lewandowski de l'Àlex. Les dades del partit, més enllà de la retirada de Lewandowski del Camp Nou, les explica el Fermín Suárez.
Bon dia, Sique. El Barça finalitza la Lliga a casa de forma impoluta. 19 partits, 19 victòries, ple de punts, 57 de 57. És el primer cop que succeeix en una Lliga amb 20 equips. Per primer cop a la història, un equip és capaç d'assolir-ho. La darrera vegada que el Barça ho va aconseguir, però amb menys equips a la Lliga, lògicament, va ser la 59-60 d'Elenio Herrera. Balanç a casa del Barça de 57 gols a favor i només 10 gols rebuts en una temporada a casa impecable. Ahir dos gols des de fora de l'àrea més, ja en van 21 per part de 8 jugadors diferents. S'hi va estrenar Cancelo. El curs passat el Barça va marcar 23 gols des de fora de l'àrea. Rafinha, per primer cop des que juga al Barça, va aconseguir el seu primer gol de falta, dos n'havia aconseguit amb el Leeds, i el Barça ja suma 3 gols de falta en el que va de temporada. No trobàvem un curs tan prolífic en aquest sentit des de la 2021 amb 3 gols de Leo Messi. Amb el seu doblet, Rafinha arriba als 21 gols en 33 partits i això que se n'ha perdut 23. Amb el gol de falta d'ahir, Rafinha arriba a les 12 dianes des de fora de l'àrea amb el Barça. Això vol dir que empata gols des de la perifèria amb Deco i Eto'o i supera els 11 gols des de fora de l'àrea que va aconseguir Andrés Iniesta amb el Barça.
19 partits, 19 victòries a casa. El Barça ha jugat aquest any a Montjuïc, al Johan Cruyff i al Camp Nou. Ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa. És una dada històrica. No havia passat mai a la Lliga.
Intractable, no parla molt bé de l'equip.
I lo dels gols de fora de l'àrea és interessant. 21 i n'han fet 3 de falta, que ja tocava, marcar gols de
dos
falta.
Dos seguits, no ho recordàvem, això.
I 10 gols en contra, solo, ostres, en casa.
Home, és que Joan és mucho Joan,
Sí. Joan es mucho Joan.
Han fet un salt.
Lo dejaste de bendecido tú en el fútbol base del Español.
Dos.
Bueno, se bendecía el solo, Sí.
Però en fet, no, escalonadament, l'equip que ja venia amb prou coses bones, vam segurament fer el millor moviment que podíem fer l'estiu passat, que era el de porter. Ara aquest estiu toca fer aquest moviment que ens farà super competitius com per allà aspirar a qualsevol cosa.
El del davanter.
Exacte.
Sí, a veure, jo crec que és incontestable la trajectòria del Barça, que també a fora ha estat molt bona, però sobretot a casa, no? Crec que tots tenim la sensació que aquest Barça no ha arribat al pic de la temporada passada, però en canvi, si mires els números, la fiabilitat és molt alta, és molt alta. Hem vist un Barça que ha buscat una mica més el control i tot i així no ha perdut gol. I hem vist, sobretot, jo crec que té molt de mèrit, que davant de les baixes que hi ha hagut aquest any i que l'any passat no va haver-hi, hi ha hagut passos endavant de certs jugadors, no? Sobretot la segona línia, aquest canvi de rol d'Eric, el creixement del mig del camp, la tornada de Gavi, l'aparició de Bernal. Jo crec que tot això és molt important i, com bé deien ells ara, crec que per la temporada vinent és alguna cosa que s'emporta. És a dir, el Barça està millor aquesta temporada que no l'anterior, més enllà de les xifres, perquè ha sumat més jugadors a la causa.
Aquesta reflexió crida l'atenció, El Barça està millor aquesta temporada que l'anterior.
Jo crec que començarà la propera temporada amb més recursos del que tenia a l'inici d'aquesta, no? És a dir, tenim un Bernal que ha de ser un jugador estructural i que ja està recuperat i que ja hem vist el que és possible. Tornem a veure un Gavi que pot jugar. Per exemple, una de les notícies del partit per mi és veure Gavi de 9 de 10, que ens havíem oblidat que també de 10, de mitja punta pur, ho pot fer molt bé. Si el Barça encerta en aquest primer espasa que ha de ser davanter, té una porteria superben coberta que no la tenia, té un Eric García que ara és un líder a l'ombra. Jo crec que té molts arguments com per començar la propera temporada aspirant a tot.
És que la passada segurament parlàvem de un molt bon any més basat en rendiments estratosfèrics d'alguna de les figures, i el que diu l'Àlex, que comparteixo 100%, és que ara tens la sensació de que hi ha, no, un paraigua molt més alt, que no depèn de que un o dos estiguin molt bé, no? I sí, si anem afegint coses, a mi em dona la sensació de que aspirem aquest any que ve a començar un estiu interessant. Aviam què passa també l'estiu, no només en davanter, sinó a venir Mundial per mig, sempre és un estiu que pot ser mogut i poden passar coses.
El que encara no sabeu del Barça-Betis us ho explica el Santi Ovalle.
La festa de comiat de Robert Lewandowski va començar dissabte. Quan va acabar l'entrenament, Flick va reunir l'equip sobre la gespa i els va dir que el Robert tenia una cosa a explicar. Lewandowski, entre llàgrimes, els va dir que marxava del Barça i que estava orgullós del llegat que deixava. Ja esteu preparats per guanyar la Champions, els va etzibar. Un a un, els companys el van abraçar, les primeres de les moltes abraçades que li farien aquest cap de setmana. Després, Araujo li va adreçar unes paraules i, per últim, ho va fer Hansi Flick. Arribem a diumenge, el Camp Nou obre les portes i hi ha milers de polonesos. no s'han volgut perdre l'últim dia del seu compatriota. La nit va ser molt emocionant i Lewandowski va acabar fent-se fotografies assegut al cercle central d'un Camp Nou buit, com en el seu dia va fer Andrés Iniesta. També es va fer una foto amb una pancarta que deia «Robert, contigo empezó todo». Aquest cop no va aparèixer Kevin Roldán.
Si tú no te enamores, podemos pasar un par de horas. Lo podemos repetir siempre que te sientas sola, tú y yo.
Però el de Lewandowski no va ser l'únic comiat de la nit. També li van fer un passadís de comiat amb un ram de flors gegant a Dolors Romero, responsable de competicions. Més de 40 anys al club. Es prejubila. El seu homenatge va coincidir amb les fotos de Lewandowski a la gespa i el polonès va voler participar de l'homenatge a la Dolors i fer-se una foto amb ella. Lewandowski va marxar vestit del camp i engolit per la gent que l'esperava a la sortida. Fins sempre, Robert. La vida continua. Avui, Juste, Araujo i Flick portaran una nova lliga al museu. I Flick signarà fins al 2028 més un més opció.
Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, eh? El discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de previ al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem, crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu capdalt perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
Sí,
no?
es necesario sí, que el equipo se construya un equipo bueno, ¿no? Se construya un equipo con buen liderazgo, buena salida de balón, ¿no?
Sí. ¿Y qué más?
Y sobre todo liderazgo.
Ah, pensaba que ibas a hacer una mención.
Como yo. No. Sí, ah, pues si quieres.
Venga, dale.
Hombre, que nosotros... Tú puedes decidir si quieres un buen coche o quieres un Cupra, Litamendi, los motor.
Es más que un buen coche, ¿no?
Que es más que todavía, es todavía más.
Liderazgo.
Están los coches buenos y está el Cupra. Que claro, si tú quieres un Cupra León Híbrid, pues vas a Cupra, Litamendi, motor, que ahora lo haré en catalá y todo.
Ah, ¿qué dios ahora?
Que tienen unidades en stock, novas en entrega inmediata.
Eso es muy importante, lo de la entrega inmediata, porque claro, depende dónde vas a comprar un coche y tardes 3 meses o 4 en tenerlo.
Imagínate que tú querés a Julián Álvarez y te lo traen en marzo.
No, yo lo quiero ya.
Si fichas a Julián Álvarez, lo quieres ya. Pues como el Cupra, lo mismo. Si quieres un coche, lo quieres ya.
Y a el diferente modo de Cupra, unidades novas para endurte a casa con muchas posibilidades. Que si la propulsión mecánica, eléctrica, combinadas, lo que vulguis. Cupra Letamendi Motor, que es el teu concessionari Cupra, a Balmes, a Mallorca, a Barcelona.
Quin Cupra compraria? Ai, quin jugador compraria per la davantera? Quin jugador compraria per la davantera?
A mi, realment, se'm fa difícil escollir un jugador perquè tiraria noms que després me tireu en cara i no m'agrada.
Mai ho hem fet, això. Mai ho hem fet, això.
Vull un perfil baix. Vull un perfil baix.
Aviam, Julián, João Pedro, Lautaro, són noms que agraden a la direcció.
Digue-ho, Jofre.
Blaovic, que és el que t'agrada a tu perquè arriba gratis.
Digue-ho, Jofre.
Ve vestit del que vol.
Saps per què? Perquè ahir parlàvem, per exemple, de João Pedro. Em sembla un dineral que no dic que és llançat.
No t'enrotllis, digues la teva aposta, que no és Blaovic, ara hi he caigut.
Sí,
no
sí.
És Blaovic. No,
que va vestit, que
va vestit. De jugador del Villarreal.
A mi m'agrada molt.
Samu Chicuete?
No.
Micautadze.
Micautadze, que quan si deis la pedrada amb el Bermúdez.
Pim!
Fan pinça.
Un tio ràpid, un tio molt ràpid, que té gol.
Pero a ver si el delantero centro del Barça viene a recibir más que en profundidad, para que lo quede rápido, entonces.
Bueno, pero creo que si ve a rebre después has de arriba al área, ¿no?
Sí.
Porque la intención ya estoy yo.
Pero normalmente es un jugador que hace de apoyo, que deja de cara, y los que tiran más en profundidad son los extremos.
Porque no tienes un delante que tú fácil. Es que si
bueno, hay, yo no, porque les hace el tercer hombre, hace el apoyo. Lewandowski lo ha hecho cuando no tienes salida, que te apretan, tienes ese jugador que te las deja de cara, y ahí no tiene que ser un jugador rápido.
Lewandowski tú haces.
Sí, por supuesto, siempre.
Jo a mi Lewandowski m'ha deixat molt fortes.
Harry Kane, tu, eh?
Por supuesto.
Home, a veure, sí, podem a Harry Kane. Jo fui a Harry Kane.
No, tu nunca has dicho Harry Kane, eh?
¡Perdona!
¡Apa!
¿Qué dius? ¿Alguna vez en esta noche Harry Kane?
No sé.
Però, Flaquer, però com pots dir que no? Si ho he dit 50 vegades, Harry Kane, que és el meu seguit.
El Moïm m'ha mirat raro.
És que Jofre ara té por del que surti a xarxes, del que tituli la Núria, perquè, clar, pot quedar un Moisés, Harry Kane, Jofre Micautadze.
Clar, clar. Ah, si podem anar per Harry Kane...
Però quant costaria no Micautadze?
No sé.
Seria el més econòmic.
Un valor
no,
de mercat de 28 milions d'euros, segons Transfer Market.
Pues 20, posa'm 20.
A veure, a mi em sembla que el davanter que ha de fitxar el Barça ha de ser un nou modern, és a dir, amb mobilitat, i que també el Barça ha d'estar preparat per si Lamine va tirant cap a dins. Amb la qual cosa, a mi, tot i que Harry Kane em sembla un davanter espectacular, jo no el contemplo. A mi, els que han sortit, de tots els que han sortit, Julián em sembla que és el que té el perfil més adequat.
Mira, acabes de fer una reflexió ara sobre això de Harry Kane i Lamine, que no és la primera persona a la que li escolto. No és la primera persona a la que li escolto. I la persona de la que parlo no és el meu pare ni la meva mare.
No,
algú sí. Que pot decidir, no?
Sí, sí. El tema és que tu veus que Lamine a curt termini jugarà dins...
No.
I no preferirà jugar a la posició que juga amb més llibertat?
Segurament això no estic parlant de la temporada vinent, perquè jo Lamine encara el veig a la dreta i per ara se sent més còmode, no? Però no hem de descartar... És a dir, el fitxatge que faci el Barça li ha de servir per les properes 3, 4, 5 temporades, no? I més si parlem de les xifres que parlem. Aquí s'ha de preveure que Lamine pugui tirar cap a dins. Per tant, a mi em sembla que ha de ser un nou amb perfil més de mobilitat. I aquí t'hi poso a Julián. La meva pedrada, abans de que es lesionés, era Kitiqué, que a mi em sembla brutal. Però ara ja s'ha descartat. Julián em sembla bo, João Pedro no em sembla malament, tot i que crec que baixa nivell, Lautaro també m'encaixaria, però han de ser jugadors d'aquests que tinguin mobilitat, que et puguin caure a banda, que siguin molt treballadors a la primera pressió, i per tant jo aniria per perfils així.
Si et gastes molts diners...
I jo crec que l'altra posició en què nunca se habla, i bueno... Este año al principio se echó de menos, luego lo han camuflado bien, pero es la de central. Yo creo que son las dos posiciones que son más importantes en cualquier equipo, ¿eh? Delantero, centro y central. Y central el Barça...
Seguint en la línia de l'Àlex, que jo crec que central també acabarà venint un, perquè crec que també fa falta, si surt algun potser encara més, que estaria bé.
¿De qué estás hablando?
Però...
No me toque la nariz.
No,
però lateral derecho.
Aquesta figura que diu l'Àlex, jo la compro molt, d'un Lamine amb més llibertat cap a dins, però passa que crec que li anirà millor si té un futbolista per davant que li fixi coses, encara que sigui per venir a rebre i trencar ella, però tenir un nou que no sigui nou fixe. I aquí, Harry Kane, és veritat que te l'imagines molt aquí, tot i que és un futbolista tan bo que pot jugar amb voler.
Moisés, ens ho vas avisat, vam tractar de boig, i al final resulta que arribem a l'última jornada amb l'Espanyol salvat, i amb encara possibilitats, oi, Helena, de classificar-se per Europa. Difícil, però no impossible.
Sí, són reals, molt mínimes, perquè ha d'haver-hi una carambola de resultats, però la reacció de l'Espanyol ha estat immillorable. Sí que en 5 dies han capgirat una ratxa de 5 mesos gairebé sense victòria. Com et pots imaginar, arribant a l'última jornada amb aquestes mínimes opcions de poder-se classificar per a la Conference League, ahir els jugadors van fer festa grossa al Sadar.
Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
Felicitat molt gran, deia Manolo, que va ser mantejat pels seus jugadors al terreny de joc, també per un Carlos Romero, que ahir va marcar el seu 6è gol a la Lliga, tercer màxim golejador de l'equip. El que li queda només un partit a l'Espanyol, tornarà a Villarreal, feia autocrítica a Carlos Romero i es disculpava amb el tècnic.
Lo hemos pasado fatal. Creo que desde aquí, pues, darle un mensaje también al míster, ¿no? Pedirle perdón, porque creo que esto es cosa de los jugadores. Al final, los que jugamos somos nosotros.
Aquesta salvació renova automàticament a Manolo González. Diu el tècnic de l'Espanyol que ell se sent amb forces per seguir.
Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant. I jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant.
Veurem quins són els plans de Monchi, si opta per la continuïtat de Manolo, per la seva connexió amb l'afició, amb el vestidor, per una figura que respira espanyolisme, o si, pel contrari, prefereix un canvi a la banqueta. I veurem també, sí que serà la clau, jo crec, quina serà la inversió del president Alan Pace en aquest mercat de fitxatges, per la que serà la temporada número 90 a primera de l'Espanyol. Com ahir, a la gespa del Sadar s'encarregava de recordar Omar El Hilali.
Otro añito para los que hablaban, otro en primera, otro!
Ja va explicar el Gonzalo Álvarez que a Monchi li agrada Pepe Bordalás del Getafe, i a la prèvia de l'últim partit Bordalás va reconèixer que tot estava obert i que tot podia passar. Ara mateix l'Espanyol és 11, 45 punts, és difícil que es pugui classificar per a Conference, però no impossible. Què ha de passar?
Ha d'haver-hi un empat entre quatre equips, és a dir, ha de guanyar l'Espanyol, el Getafe hauria de perdre el seu partit, València i Rayo no haurien de guanyar el seu i Athletic Club hauria de guanyar, perquè si hi ha un quàdruple empat entre aquests equips a 48 punts, l'Espanyol d'aquesta combinació seria qui aniria a la Conference.
És complicat, molt difícil, però l'Espanyol ja està salvat i a l'última jornada, a casa contra la Real Societat, encara pot somiar amb Europa, Moisés.
Gente de poca fe. La última vez que fuimos a Europa fue algo así también.
Una carambola
con Rubi, que nadie se esperaba, ya es la última jornada y todo el mundo allí, oye, que no hemos clasificado para Europa. Pues venga, pues puede ser. Lo que está claro que no era normal los 18 partidos sin perder. Ayer se vio otro Español, o sea, ayer después
de la
victoria contra el Athletic en casa.
Es la constatación de que el fútbol te molde estat d'ànim.
Bueno, totalmente, sí.
A mí, digas.
No,
que m'agradaria que s'eliminés d'una vegada per totes lo de demanar perdó constantment, perquè perd valor. Per què li demane perdó Romero a l'entrenador? Que passa que ha fet alguna cosa malament? És a dir, aquí hem patit tots, però ho dic amb totes, perquè ahir el Mallorca demanaven perdó, ara... O sigui, estàs veient que la gent demana perdó per quedar bé cap a afició, cap a no sé qui, no s'ha de demanar perdó per res. Vull dir, aquí tothom ha patit i ets els que ves.
S'ha de pedir perdó quan tu... no has hecho tu trabajo o crees que no has dado todo lo máximo que has podido dar. Yo estoy con Jofra, que si tú das lo máximo, no hay que pedir perdón.
Pero puedes pedir perdón porque te salga ser empático con la gente, ¿no? Y porque te dé pena no haber conseguido el objetivo.
Sí, o si no, yo lo entiendo lo de Romero, es porque han hecho sufrir mucho a Manolo, se le veía el otro día, ¿no?, cuando estaba llorando. Imagino pues que... Yo creo que Manolo al final ha tenido muy buena conexión con el vestuario. Yo conozco gente del vestuario y bueno, creo que él ha tenido esa conexión, que es importante también para sacar las cosas adelante, ¿no? Ahora se hablará del efecto Monchi también, porque Monchi ha venido, desde que ha venido él...
Ha sido la causa.
Nunca se sabe. En el fútbol hay tanto ruido y hay tanto análisis ahí que se hace... Pues que luego no sabes cuál es la verdad, pero...
¿Tú mantendrías a Manolo González de entrenador?
Bueno, yo siempre digo que las notas hay que ponerlas a final de temporada, en junio, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Yo creo que tiene esa conexión con el equipo. Hay que recordar que esta plantilla ha estado este año sin los tres mejores jugadores de la temporada pasada, que son Joan García, Puado, que no ha jugado prácticamente, y para mí Cumbula, el central que se fue a Mallorca, que no ha jugado nada este año. Y con una plantilla que decíamos que era limitada, bueno, pues está salvado. Es verdad que ha habido una primera vuelta descomunal y una segunda vuelta desastrosa. Y la gente que está ahí dentro es la que tiene que tomar responsabilidades y analizar lo que está pasando. O sea, ellos saben, la gente que está dentro, lo que... No, la gente de fuera podemos dar nuestra opinión.
No vols mullar.
Sí. Yo he dicho que Manolo me ha gustado el equipo, cómo ha trabajado, cómo ha estado desde el día de Levante hasta el día del Athletic de Bilbao. No me gustaba el equipo, se le veía temeroso, pero el otro día ha vuelto a dar una imagen
buena.
Por tanto, que decía lo que tienen que decidir. Vale, pero a mí Manolo me ha gustado.
Yo a mí me agradaría que seguís, pero una cuestión personal. Creo que es un tío que me temo el guanyat. Diria que no seguirà, em sembla que la decisió ja està presa, que no segueixi.
Tu voldries que seguís, però creus que no ho farà.
Exacte.
A veure, jo tinc dubtes i sóc dels que penso que quan hi ha dubtes sempre sóc partidari de la continuïtat. És a dir, quan tu no tens molt clar que s'acaba el projecte, que vols començar un projecte nou, per tant, jo, per mi, hauria de continuar. A no ser que hem de saber quin projecte vol fer l'Espanyol de l'Ampeix. És a dir, si el que vol és invertir molt, pujar dos graons... a portar jugadors de renom, jo crec que aquí doncs també caldria un canvi a la banqueta. Però si la línia és la mateixa, crec que l'Espanyol no trobarà ningú millor.
Mira, jo he salvat l'Espanyol, a mi deixeu-me en pau. Si em voleu fotre al carrer, em foteu al carrer, però me lo decís ja, o sea, sin tocar los huevos. A mi, si m'heu de fotre fora, em foteu fora, si voleu que segueixi, segueixo, lo que queráis. Jo he salvat l'Espanyol 2 anys,
Tu fíjate que es...
És aquesta energia 100%, eh? O sigui, és que...
El tio, que tu us heu equivocat amb el meu nom. Us heu equivocat amb les estadístiques. Tot el dia, coses males. Tot que si soy el peor entrenador del mundo. Bueno, pues l'Espanyol s'ha salvat dos anys seguits porque estaba Manolo González.
Bien. Alex, estoy como un toro.
Mira, he posat...
Tots els colors.
He posat hasta llums de cortocircuito.
Alex comenta que si se ficha o no se ficha y tal, pero el entrenador que está ahí en... No está ahí rifándose, ¿no? Que es Bordalás.
Sonan,
yo en Formentera lo vi este verano. Buen y fui a saludarle, le dije, digo, hola, mister, digo, jugué en Girona contra ti, os eliminamos con el Alcorcón.
Así, se lo dijiste.
Sí.
Y digo, ¿te reconoció él?
Yo creo que él dice que sí, pero yo creo que no. Y él, sin decirle nada, me dijo, ya el Presi que ya va a vender jugadores, está a ver la plantilla que nos queda, porque así intentaremos competir. Ya, pero estaba ya llorando ya desde buena. Y mira, y está a punto de meter al equipo en Europa. O sea, sí, que al final Bordalás también es un entrenador que si no hay inversión, saca muchas cosas.
Sí, sí.
¿No?
De hecho, la saca mejor si no hay inversión que cuando la hay. Sí. ¿No? Porque la saca también allá a Valencia.
Si es entre Bordalás y Manolo.
Lo que tú digues.
Puc tirar-li una maldat a Moi, que em fan arribar.
Sí.
Te tiraré otra luego, eh?
Ha dit l'Helena a la seva crònica que l'Espanyol va celebrar a la gespa del Salar la permanència. I Osasuna encara no està salvat. Hi ha qui es pregunta si això sí que es podia celebrar.
Que Flaky es malo.
No es meva, però m'han demanat que no digui...
És bona pregunta. Cuando no hay una rivalidad,
ah,
o sea, a lo mejor no es una falta de respeto. Yo creo que si Osasuna pide oye, por favor, respeto y tal, y iros, yo creo que no tenía ningún problema en hacerlo. También yo te podía tirar otra maldad.
A ver.
Espera, que me aparto.
El Girona que está ahí...
pero esa ventanilla es para Nil y Nuria.
Girona que está ahí en el meollo, yo creo que el Barça también el otro día en campo del Alavés podía haber hecho un flaco favor ganando al Alavés.
Sí, però ja dije que...
No, és que l'Alavés final... se salve gràcies a que guanye a un Barça que ja ha aconseguit el seu objectiu i a un Oviedo que ja no pot fer res perquè ha baixat de categoria. Són els dos últims partits de l'Alavés, els dos ha guanyat per 1-0 i salvat.
Però jo insisteixo, i ho deia l'altre dia i algú es va enfadar amb mi, quan un baixa per demèrits propis, no perquè el deixin de fer els altres. O sigui, si vostè baixa a la finestreta de les errades pròpies.
¿Cuántos partidos el Barça se ha quedado sin chutar a puerta esta temporada?
Guanyes la Lliga diumenge, fas la rua dilluns, jugues dimecres, jo entenc que el Barça tingués un puntet de distensió.
Sí, jo també.
No crec que el Girona pugui, l'Espanyol ja no, però no crec que ningú pugui... És que hem baixat per culpar el Barça, que es va deixar guanyar el camp de l'Alavés.
Deia que la realitat és que la victòria aquesta que comenta el Moi de l'Alavés, unida amb diversos altres resultats, fan que la situació al Girona sigui extremadament complicada. Té la part positiva, que depèn de si mateix i juga a casa. Girona-Elx, si el Girona guanya, se salva. Té la part negativa que només li val guanyar.
Sí,
si empata o perd, el Girona se'n va a segona. Àlex Luna, què tal, com estàs?
Hola, sí, que hola, companys, bon dia. El millor, sí, depèn de si mateix. El pitjor és que també depèn de si mateix.
No em trenguis a mi les bromes.
Sí, que tenim un gag del mig.
Anava a fer jo un gag.
És que l'Àlex també és molt de la broma, tot i que allà s'ha de posar bona cara al mal temps. Aviam, primer, per situar, per requadrar, el Girona va tornar a perdre 1-0 contra l'Atlético de Madrid, gol de Lukman. I porta 7 jornades sense guanyar, eh? 7 jornades sense guanyar.
Sí, i el més preocupant és que en els dos últims partits contra la Real i contra l'Atlético són 54 xuts i només un gol a favor. Us dono una dada que vaig estar mirant fa un mes i que es tornarà a complir, a excepció de la temporada de Champions del Girona, que serà irrepetible, a la vista està, és que de totes les temporades que l'equip ha estat a primera divisió, en les últimes 7 jornades de Lliga no ha guanyat mai més de 2 partits. I es torna a complir i mai ha millorat la posició en la classificació en les últimes 7 jornades. Per tant, situació límit. El Girona, que només li val guanyar contra l'Elx, bueno, es pot mirar com una nova oportunitat, no?, de revenja després d'aquella final per l'ascens a primera divisió que va acabar amb aquell gol de Pere Milla. Així ho veia Mitchell al final del partit.
El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos Y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
Jo espero que no hi hagi nervis, ara també us dic que a vegades quan no estàs nerviós vol dir que no estàs tan implicat, no? A mi m'han dit això sempre.
Serà setmana de nervis, serà.
Home, i tant. I tant.
Fuma, és que...
Dissabte, eh?
Això és la
Girona Elx.
Dissabte, és la tensió.
Dissabte a les 9 de la nit.
Sí, senyor.
Però que jo crec que els nervis tenen que intentar que sea tensió, però esa tensió que no se convierta en nerviosismo, no?
Que t'enconxeixi la cama, no?
Sí, exacte.
Però és que són... És que per als que no sé si heu jugat partits així, però és que són... És que s'ho has cagat.
Arriba a l'última jornada. És el pitjor.
Però vaja, bueno, també estarà cagat l'Elx.
No, està clar. Per això serà molt important.
Més que el Girona.
Hi ha un punt a favor per al Girona. Jo crec que hem de confiar i crec que Mitchell aquest tipus de coses les gestiona molt bé. Recordo l'any que fan l'ascens, que la tornada a Tenerife ells van amb inferioritat al marcador i durant tota la setmana Mitchell transmet molta confiança i es veu clarament un Girona molt superior anímicament al Tenerife. Jo confio en aquesta gestió de Mitchell.
Jugaràs Tuani? Que és la clau. Si jugaràs Tuani o no jugaràs Tuani.
Una estona, segur.
Jo dubto que entreni o entrenarà molt poc. El que sí que sabem és que s'haurà d'infiltrar, estan a l'espera, no, de com li afecten en aquestes properes hores les infiltracions, perquè en el moment doncs, es pot trobar molt bé, però les properes hores sempre són claus perquè és quan tornen a aparèixer les molèsties. També estem pendents d'Alejandro Francés, que estava sent un fix a les últimes jornades, que va mostrar un bon nivell i que ahir va marxar plorant, desconsolat amb els seus companys intentant abraçar-lo o consolar-lo d'alguna manera. No hi ha proves perquè hem d'esperar que baixi la inflamació i estan pendents de saber què pot tenir i si pot jugar, perquè si no tornaria Blin, que és veritat que guanyes molt en sortida de pilota, ho sabran els experts que teniu a la taula, però és veritat que també tirant enrere doncs perds i a nivell de capacitat defensiva jo crec que es perd.
El Girona juga la salvació a casa, a Montilivi, dissabte a les 9, evidentment amb retransmissió al Carrusel i també al Que t'hi jugues Barça, perquè serà macrojornada. Si guanya, salvat. Si empata o perd, a segona. I pendents de Francesc i d'Estuani, que està lesionat i farà 40 anys. Estuani sí, sí. Farà 40 anys al mes d'octubre.
Sí, senyor. Sí, sí, i tothom li resarà, o sigui, és la gran esperança perquè, clar, el Girona juga sense nou i s'ha demostrat que sense nou deixes de fer el més important, que és el futbol, més enllà de les sensacions i de que l'equip tingui ànima, que és el gol, i si no fas gols està complicada aquesta permanència a primera divisió, sobretot perquè el Girona no té un projecte capaç d'assumir-se a segona.
Gràcies, Àlex. L'estadística que ha donat crec que té una part negativa, òbviament, però una positiva, que és que el Girona té ocasions de gol que no fa, però almenys les té.
Sí, però són moltes, i en aquesta dinàmica de resultats i de falta d'encert, arribar al partit determinant com arribes, doncs no són bones notícies. Bé, és una setmana complicada de gestionar, però esperem que diumenge la cosa hagi...
Dissabte.
Serà dissabte.
I diumenge estarem ja contents, això ho deia, no?
Que hagi baixat, no, de dissabte.
Que ressaca, no?
És una final, que, sí. Final.
Sí, sí.
Com dieu aquí els catalans, no tinc por, aunque que també dieu aquí, estic una mica cagat.
Sí.
La gran notícia, com ha dit l'Àlex, és que depenem de nosaltres mateixos. La pitjor notícia... és que depenem de nosaltres mateixos.
Com t'ha dit l'Àlex.
Efectivament.
T'ha trepitjat el gat.
Però és igual, no passa res. Només marca l'Estuani, ahir vam celebrar els seus 91 anys. La resta de l'equip és l'Echeverri, el Blind, que és un central que quan corre cap a defensar se sent això. I també del Witzel, que quan corre a defensar se sent el mateix, i que és més gran que l'Estuani. De fet, l'altre dia m'explicava ell com es va fundar el Girona, que és el que estava. I també depenem del Gazzaniga, que jo sempre dic eterno Gazzaniga.
Eterno.
Perquè és eterno, perquè no hi ha manera de fotre'l fora, no hi ha manera de que marxi ni amb aigua calenta. Però no sé què es passa al Girona, que els últims partits de Lliga sempre les passem canutes, cada any es passa el mateix. L'altre dia el president em va saludar i em va dir: "Hombre, Eusebio." I vaig dir: "Què?" I em diu: "Ja ho entendràs." I jo: "Pues vale, pues ya, pues hasta luego, Mari Carmen."
Anton Meana, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
Hay que ponerle una sonrisa a tiempos difíciles, en aquest cas pel Girona. Igual que en el Madrid, salvando las distancias, ¿eh? A ver, por partes, porque te íbamos a preguntar primero por Mourinho, pero cambiamos el orden, ja que s'ha fet oficial, el que més o menys sabíem tots, que Carvajal se va.
Sí, es una salida que lleva televisada desde que se fichó a Trent Alexander-Arnold. El Madrid buscaba un recambio en ese lateral derecho y por ese motivo fichó a Trent Alexander-Arnold. Y hace aproximadamente media hora el Madrid hacía oficial en su página web que despide este fin de semana a Dani Carvajal como leyenda del club. Su último partido va a ser el sábado a las 9 ante el Athletic en el Santiago Bernabéu. Él quería quedarse, él quería haber jugado más. Su relación con Arbeloa en este último tramo de la temporada ha sido mala, pero acepta, ¿no?, esta salida en plan leyenda, como le pasó a Modric, como le pasó a Carlo Ancelotti. Creo que es mejor una salida así que una como la que tuvo, por ejemplo, Sergio Ramos por la puerta de atrás. Así que Dani Carvajal, después de haber ganado 6 Copas de Europa y haber jugado 450 partidos con el Real Madrid, se va a convertir en exfutbolista blanco a partir de la próxima semana.
6 Copas de Europa, realmente es una pasada.
Una borgería. Això sí que és una llegenda d'un club i no, i no el que vam viure amb Lewandowski, que també ho és, però clar...
Que és, bueno, sempre estàs recordant de mi.
Els títols de Lewandowski són interessants també per la trajectòria, però 6 copes em sembla difícil d'igualar. No sé si algú que ve després ho aconseguirà.
I de Mourinho, què?
Pues que todo está preparado para que se convierta en el próximo entrenador del Real Madrid. No hay ninguna confirmación oficial y si preguntas al club o a Gestifute te dicen que están en esa semana en la que él se puede desvincular del Benfica, pero lo cierto es que, como decía Mourinho, los contactos entre el Madrid y Méndez llevan produciéndose varias semanas y los pasos debería ser que entre hoy y mañana, como tarde el miércoles, pero yo creo que entre hoy y mañana José Mourinho comunique al Benfica que no acepta su oferta de renovación. Él ya sabe que no la va a aceptar, pero tiene que dar la respuesta entre hoy y mañana. Y la próxima semana el Madrid anuncia que su entrenador es José Mourinho. Para mí hay un punto muy interesante, que es que en la tercera derivada de la actualidad del Real Madrid nos consta en la cadena SER que el precandidato Enrique Riquelme continúa trabajando para presentarse. Está recabando información sobre el censo electoral y está terminando de formalizar el aval bancario. Creen desde el equipo de Riquelme que va a llegar a tiempo y que, por tanto, habrá elecciones al Real Madrid. Esto es una creencia, no está confirmado, pero para mí sí es importante que el actual presidente del Real Madrid esté cerrando ya al nuevo entrenador cuando pueda haber unas elecciones en 3 semanas. Lo que nos dicen a nosotros es que lo de Mourinho está hecho, que está muy bien todo el tema de los protocolos y de las fechas de respuesta, pero que Mourinho ya sabe cuál es el contrato que le propone el Madrid y que solamente falta firmarlo. Pero claro, hay unas elecciones en caso de que se presente Riquelme y sería curioso ver si va con Mourinho como 100% confirmado o si le ponen una cláusula de ojo que si pierde Florentino no serías entrenador. Es muy difícil perder. Yo creo que Riquelme se presentaría para darse a conocer sabiendo que a este Florentino, a estas alturas con poco margen, es muy difícil ganarle. Pero también parecía imposible que fichara Figo por el Madrid cuando ganó Florentino y fichó. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy muy prudente con todo. La información que tenemos, lo normal es que Mourinho se desvincule entre hoy y mañana del Benfica, que comunique que no acepta la oferta de renovación y que el Madrid anuncie la semana que viene el fichaje de José Mourinho. Y por otro lado, el equipo de candidatura, de precandidatura de Riquelme, nos explica que están primero analizando, estudiando, recabando temas del censo electoral y por otro, con el aval ya, entre comillas, a punto de ser aprobado para dar el paso y ser candidato a la presidencia del Real Madrid.
Ampliamos en el larguero. Gracias, Antón.
Un abrazo, hasta luego.
Arbeloa va a hablar de José Mourinho después del partido del Madrid a Sevilla.
Bueno, yo entiendo mucho todas las preguntas que tendréis sobre mi futuro, sobre el futuro del Real Madrid o quién estará aquí la próxima temporada. Las entiendo perfectamente, pero espero que también respetéis mi decisión de pensar en el partido de mañana, de centrarme en eso, después del mañana de pensar en el Sevilla y cuando pase el Sevilla me centraré en el Athletic Club de Bilbao y una vez acabe la Liga pues podré responder todas más preguntas sobre mi futuro y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo y en ese partido que tengo mañana.
Això va dir abans del partit, sí. Després també va parlar de Mourinho i va dir allò de que és un Odinoi.
És un Odinoi, l'he dit moltes vegades.
Sí, ho has dit molts cops.
I la verdad es que és un personatge espectacular. Hoy me las he comido todas por la mañana. Si me quieren decir algo, que me lo digan, yo estaré contento igualmente.
És tremendo que el Madrid pugui tornar a fitxar Mourinho.
No, no dono crèdit. Em sembla de veritat, és com si ara mateix el Barça digués volem tornar a il·lusionar a la nostra afició. Que vingui
Guardiola.
Ronaldinho.
A jugar.
Guardiola.
O, no, però Guardiola encara està entrenant a un nivell que sí, no? Sí. Però jo que sé, posem un jugador, dius, no? Un jugador que ha donat molts i que encara podria estar per jugar, però...
Neymar.
Exacte, fitxar Neymar, no? Vinga, volem l'any que ve fer el salt endavant. Neymar. Què? És en sèrio, això? És un pas bèstia, a més.
Sí, Mourinho vindrà al Madrid, arribarà al Madrid, a la Lliga Espanyola, vindrà a la Lliga després d'haver fracassat amb el Benfica perquè no l'ha classificat per la Champions.
Perdona, però Arbeloa, què venia de fer en el futbol base?
Però és interí.
Bueno, interí, si lo hubiese hecho bien, se hubiese quedado.
Sí.
Hombre, lo que pasa es que no lo ha hecho bien.
Pero vas a buscar pero, un entrenador...
¿Vas a decir que Mourinho no es el único capaz,
no.
que se ve capaz de unir... ese jarrón que se ha roto...
Al contrari, crec que és bueno, més incendiari, sincerament. Potser
ve
més relaxat, Àlex, perquè ja té una edat i ja probablement hagi rebaixat segons coses, però em sembla un incendiari. O sigui, realment pensem en el que hi ha dins del Madrid que arribarà Mourinho i dirà ara calmaré les aigües? És que no ho entenc.
A mi em sembla una fugida endavant. És que no li veig cap sentit. Crec que és un entrenador que té molt nom, que té segurament una millor fama dins de l'entorn madridista del que els seus resultats en l'estada de Madrid diuen, però em sembla que és un entrenador ara mateix descatalogat, no? És a dir, que el futbol que ell proposava ara mateix jo crec que està fora de context. Veurem com va, però no em sembla... cap entrenador com per construir un projecte.
Doncs fantàstica frase per acabar la tertúlia d'avui dilluns al Que t'hi jugues. Núria, hem estat molt virals l'última setmana, gràcies sobretot a l'entrevista amb Fermín, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, i per mantenir el nivell crec que quedarà molt bé com a titular Àlex Delmas, 2 punts, Mourinho està descatalogat. Que les xarxes
igual
socials facin la seva màgia.
Sí, igual me la menjo, també.
Ara a mi em serà molt...
Posa que el Jofre firma sota.
Molt,
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 molt
sí,
trist i molt fort dir que pel Barcelona del Madrid l'únic entrenador que ho pot arreglar és Mourinho. És que arribar a aquesta conclusió...
No, jo no he dicho el único. Sí, he dicho que és un gran candidato para arreglar. O sea, que no veo tantos que conozcan el vestuario, que muestren ese respeto. O sea, tú cuando eres jugador del Madrid y te viene Mourinho... No es lo mismo que te venga otro, ¿eh? Aunque esté descatalogado, que yo también, tácticamente,
crispetas.
Puede ser que...
Crispetas.
Jofre Mateu, Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies.
Adéu, bona setmana.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.